8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Escrit a Montpellier el 1304, en llatí, el llibre de l'ascens i descens de l'intel·lecte, Liber de ascensu et descensu intellectus, desenvolupa el famós mètode d'escalar del pensament lulià. Hi ha escales místiques que determinen les escales del coneixement per les quals es pot pujar i baixar com si es tractés d'àmplies escalinates. Per pujar s'ha de passar del sensible, el que percep per mitjà dels sentits, és a dir, el coneixement empíric, a l'intel·ligible, i de l'intel·ligible a l'intel·lectual. Per mitjà d'un altre procés paral·lel i simultani que l'anterior, s'ascendeix en el que més, amb el mitjà més particularment general i del general a l'universal. Els mètodes d'escalar de l'intel·lecte s'organitzen de la manera següent. Modalitat lògica conté les escales de la diferència, la concordança i la contrarietat. La modalitat situacional conté les escales del començament, del mitjà i de la fi. I modalitat quantitativa, que conté les escales de la majoritat, la igualtat i la minoritat. Llull, doncs, estableix 9 modalitats escalables, totes juntes, que permeten arribar d'una manera successiva i gradual cada vegada, a l'hora que eficaç i específica, en la naturalesa íntima de ser els fenòmens naturals.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Destinacions espectaculars amb el Club Més Amics. Imagina't viure al Timcat, o un viatge a Terra Santa, un pelegrinatge jubilar a Roma, uns dies a Cuba, o a Armènia i Geòrgia, al Marroc, Egipte, Xipre, Grècia i molt més. Si ets viatger, sigueu amb nosaltres. Truca'ns al 93 409 27 70 o connecta't a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit. La pobresa extrema no pot esperar. Per atacar les arrels de la pobresa, això sí, cal, primer de tot, justícia. I l'atur és un problema d'estat, d'ordre públic. Amb aquestes frases pronunciades aquests dies pel cardenal Lluís Martínez Sistac i que el Papa Francesc també ens diu sovint, en essència, encara que no sigui amb aquestes idees textuals, volem començar avui una aventura, un projecte per al qual comptem amb tots vosaltres. Volem ser des de Ràdio Estel cada dilluns de 8 a 9 del vespre la veu de Càritas. Sigueu benvinguts, salutacions de tot l'equip, amb el Toni Huguet a les vies de so i també amb el Lluís Miguel Luna, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Avui en el primer programa tindrem una salutació amb missatges del cardenal Lluís Martínez Sistac, bisbe responsable de Càritas a la Tarraconense. Càritas és un organisme que inclou l'acció caritativa de l'Església als 10 bisbats i arcabisbats amb seu a Catalunya. La seva prioritat és coordinar, amb mecanismes i fons de solidaritat, les accions de totes les Càritas diocesanes. Però volem que aquest programa us transmeti una idea molt clara, que Càritas és una sola realitat, el braç de caritat i d'amor de l'Església. Ens acompanyarà, d'altra banda, el director de Càritas diocesana de Tarragona, Francesc Roig, que ens explicarà avui, en l'acció de la setmana, el projecte de celebració que encara queda amb motiu dels seus 50 anys, sobretot un concert aquest divendres a Tarragona. El presentarem. I ens visitarà Carme Borbonès, com no podia ser d'una altra manera, en el primer programa La Veu de Càritas. Ella és la presidenta de Càritas Catalunya. Amb un resum de notícies i unes previsions, completarem aquests i tots els programes. Gràcies per la vostra companyia.
La Veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Aquest programa, La Veu de Càritas, fixa la seva mirada en el qui ha estat aquests últims anys i, de fet, encara és el bisbe responsable de les Càritas, de la caritat de l'Església a la Tarraconense. És el cardenal i actualment administrador apostòlic de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. Senyor cardenal, és un plaer saludar-lo en aquest programa primer, La Veu de Càritas. Bona nit.
Bona nit igualment, de poder parlar una miqueta sobre un tema cabdal, que és el tema de Càritas, que vol dir el tema de les persones necessitades, que no haurien d'existir, però existeixen.
És molt oportú també parlar-ne en aquest moment en què estem en temps d'Advent i a prop del Nadal.
Sí, iniciem aquest com diríem, conjunt de programes, que és presentar les Càritas diocesanes. Com tothom sap, el que és important a l'Església és l'Església Universal, presidida pel bisbe de Roma i successor de Pere, i després hi ha les esglésies diocesanes, presidides per un successor dels apòstols. Són les dues entitats i institucions, diríem, constitucionals de l'Església, amb una intimíssima relació i connexió. Per tant, aquí hi ha les Càritas diocesanes, que tenen molta importància. I a Catalunya són 10. Són 10, hi ha 10 diòcesis, per tant, 10 Càritas diocesanes. Però ja fa temps que s'ha constituït el que en diem la Càritas de Catalunya, que és la coordinació de les 10 Càritas. Es respecta plenament el que fan les Càritas diocesanes, perquè on estan les bases, on estan les necessitats, on la gent doncs poden aportar les seves coses, els seus dons, les seves ofrenes, perquè pugui arribar a les persones necessitades d'aquell lloc, però també hi ha coses i serveis que convé de coordinar-los perquè superen les capacitats a vegades d'una Càritas, especialment de les diòcesis més petites.
Fa poc, precisament, es presentava aquesta memòria on es constata l'increment de les necessitats i l'increment de l'esforç, també, de les Càritas diocesanes.
Sí, sí. De fet, es diu que s'ha acabat la crisi, però les conseqüències greus de la crisi econòmica duren encara. De tal manera que encara el 2015, i sobretot el 2014, perquè la memòria que varen presentar per primera vegada tota de Càritas Catalunya, és a dir, de la coordinació de totes les Càritas, cada Càritas diocesana ho presenta també a la seva diòcesi. Per tant, allà les dades són molt més concretes, molt més minucioses. Però sí que es diuen que encara en aquest començament, a lo llarg de tot el 2015, que l'estem acabant, estem a desembre ja, doncs la pobresa ha sigut més intensa, més profunda, més extensa, més extensiva i molt més autòctona. O sigui, que ja afecta no només a les persones que vien de fora, sinó també a les persones que venen, que han nascut aquí. Tinc en compte que les Càritas diocesanes amb respectives parròquies, Càritas parroquials, de Catalunya l'any 2014 van atendre més de mig milió, gairebé 600.000 persones. però a vegades no només per un servei, sinó per diversos serveis, i reiteradament, perquè una de les coses característiques és de que venen gent que havien vingut, havien deixat de venir i tornen a venir, perquè la pobresa es va extenent més i es va fent, com he dit, més profunda i més intensa.
Avui parlem amb el cardenal Lluís Martínez Sistac, que és l'home de l'Episcopat Català responsable de les Càritas a Catalunya. Quin missatge donaria als qui poden estar interessats a sentir les propostes, els testimonis que donarem, si Déu vol, des d'aquest programa,
el
els dilluns?
El missatge va dirigit, en primer lloc, a les administracions. Les administracions són les primeres responsables d'atendre les necessitats de les persones o les persones necessitades. I, per tant, el benestar social té que ocupar un lloc molt important als programes polítics dels partits polítics i dels partits que estan al govern. Per tant, això és bàsic perquè són ciutadans, les autoritats de l'administració local, autonòmic i estatal busquen el bé comú dels respectius àmbits i, per tant, hi ha unes persones que van creixent, que són moltíssimes, que no tenen l'indispensable. Per tant, això li correspon fonamentalment a l'administració, creixent el nombre de la quantitat d'aportacions per al benestar social a fi i efecte de que no hi hagin tantes necessitats. Segon lloc, va dirigir a tots, i primer, també, abans que tot, agrair la generositat de moltíssimes persones. Amb la crisi econòmica s'ha fet més necessari les nostres aportacions. I hem vist i hem gaudit veient que hi ha molta més gent que aporta, augmenten les aportacions per part dels particulars, també d'institucions i d'empreses, etc., i d'associacions, etc., però també augmenten els voluntaris. És a dir, que el cor humà és bo i és sensible a les necessitats de les altres persones. Per tant, agrair, en primer lloc, tot això que estan fent tantes i tantes persones. A Catalunya tenim 11.000 voluntaris, són molts voluntaris. Voluntaris que posen hores, que posen afecte, que posen carinyo, que posen dedicació i que normalment posen també diners, perquè, a més de no cobrar, perquè són voluntaris, i aporten diners també, a fi efecte de que, quan que veuen les necessitats tan perentòries, doncs puguin també solucionar-se al màxim possible. I en tercer lloc diria, quin missatge que ens haurien de dir tots, que fos menys necessari el Càritas. Potser sempre, sens dubte, que serà necessària, però que sigui una miqueta menys necessària. I aquí entra la relació entre justícia i caritat. S'ha d'arreglar primer la justícia. S'ha de procurar que la gent tinguin llocs de treball per poder treballar amb les seves mans, per poder-se guanyar el salari just i legítim i per poder mantenir-se i mantenir la seva família en dignitat, que no tinguin que viure per caritat. Perquè això es fa quan és molt necessari i s'ha de fer, però humilia direct o indirectament a la persona que rep aquest ajut, perquè el dret al treball és un dret fonamental de la persona humana. I aquí, repeteixo una vegada més, ja sé que ho diré sense cap èxit, que encara amb l'atur tan elevat que tenim a l'estat espanyol, que ja no sé si arriba un 20 o supera el 20%,
sí, 22-23, sí.
22-23, ja fa més temps que ho vaig dir, potser 4 o 5 anys, quan estàvem al 24-25%. Això és una qüestió d'estat. Això és importantíssim, això és gravíssim. Això és una qüestió d'estat que cal afrontar. I, per tant, això demana un pacte d'estat. I aquest pacte d'estat què vol dir? Vol dir que els partits polítics, els sindicats i les patronals s'han d'unir, han de fer un pacte per intentar buscar solucions al problema de l'atur, que és gravíssim, que és importantíssim, que una persona que no té treball a 40, 50 anys i que sap que no el tindrà mai més, quin sentit té la seva vida? Dependre sempre dels altres. Per tant, aquest pacte era absolutament necessari i diria que encara és necessari. S'han fet pactes, a vegades per coses no tan importants. També es podria fer un pacte. Si hi han retallades, necessàriament potser n'hi han d'haver dissortadament, amb un pacte anirien repartides millor. Això realment no ha tingut èxit, aquest suggeriment, però el torno a fer perquè penso que és molt necessari per les conseqüències gravíssimes que comporta l'atur. Hi ha un text que ara jo no recordo de memòria, però que va dir el papa Sant Joan Pau II quan va visitar en 1982 Barcelona, concretament Montjuïc, que era l'acte social de la visita del papa a Espanya, que va durar uns 15 dies. El papa té un text en el seu discurs parlant de l'atur i les conseqüències gravíssimes que comporta per a les persones que estan en aquesta situació fins a arribar a dependències de droga, és a dir, la seva vida perd sentit. Per tant, aquí és molt important que la justícia... I el papa actual francès diu coses també molt importants.
Sí, a l'Evangeli Gaudium, per exemple.
Exacte, l'Evangeli Gaudium diu coses molt importants i ens diu que la necessitat de resoldre les causes estructurals de la pobresa no pot esperar. I afegeix, mentre no resolguin radicalment els problemes dels pobres, renunciant a l'autonomia absoluta dels mercats i de l'especulació financera i atacant les causes estructurals de la desigualtat, no resoldran els problemes del món. I, en definitiva, cap problema. Fixi si és important tot això. Per tant, si ataquem la justícia en el bon sentit de la paraula, si hi ha més justícia, si hi ha més bon repartiment de la riquesa, segurament que Càritas sí que farà una missió i altres institucions que també es dediquen a aquests afers, però serà menys necessària, que és el que tots volem.
Avui la veu de Càritas rep, doncs, l'impuls, que no és per aquest programa només, sinó sobretot per a les persones que necessiten l'ajuda de Càritas i per als qui treballen, els voluntaris i els professionals de Càritas a Catalunya. El president de Càritas Catalunya, cardenal Lluís Martínez Sistà, que ens ha acompanyat, li agraïm molt la seva presència avui en aquest primer programa La Veu de Càritas. No sé si vol acabar amb algun últim missatge.
Una salutació molt cordial a totes les persones que col·laboren en Càritas, una salutació molt cordial a totes les persones que reben ajut de Càritas, i desitjaria, doncs, fer-los una abraçada i dir-los a tots un sant i joiós Nadal.
I recordem que el 20 de desembre, com cada quart diumenge d'Advent, habitualment la col·lecta de Càritas, que també la generositat de la gent es veurà segur en aquest dia. Gràcies, senyor cardenal. Una abraçada. Adéu-siau.
Una abraçada. Adéu.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel.
Aquest programa també tindrà un breu resum de notícies. Avui us expliquem que el dia 1 de desembre, és a dir, dimarts passat, va tenir lloc arreu del món el Giving Tuesday, un moviment global sorgit l'any 2012 a Nova York per incentivar i multiplicar les bones accions de les persones. El seu objectiu és dedicar un dia a celebrar l'acció de donar a tot el món, ja que siguin aliments o siguin diners, temps en forma de voluntariat, per exemple, i objectes de segona mà, entre moltes altres coses. Sobretot, vol ser punt de partida per seguir donant i promovent la donació als altres 364 dies de l'any. Enguany, les Càritas diocesanes catalanes han participat en aquest moviment global a través de Càritas Catalunya, que s'hi ha adherit amb el projecte per aconseguir recursos econòmics per facilitar 800 beques menjador per a nens i nenes en situació de pobresa. I també us expliquem que amb el missatge "Perquè és possible ningú sense llar" i amb motiu de la Jornada de les Persones Sense Llar del 29 de novembre passat, les entitats convocants de la jornada, que són Càritas, la Federació d'Associacions de Centres per a la Integració i Ajuda a Marginats, la Federació d'Entitats de Suport a Persones Sense Llar, la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar i la Plataforma per la Inclusió Residencial i a Favor de les Persones Sense Llar de Biscaia, van voler recordar a tota la societat que acabar amb el sensellarisme, així ho diuen, és possible. Per això han exigit a les diferents administracions la posada en marxa de polítiques socials que apostin per la protecció de les persones sense llar i garanteixin el seu accés a drets bàsics. Per donar visibilitat als objectius del Dia de les Persones Sense Llar, milers de persones, d'altra banda, sense llar, van sortir el 26 de novembre als carrers i places de més de 50 ciutats de tot el país per reclamar dignitat i drets i van participar en un acte convocat per Càritas i totes les entitats que treballen amb persones sense llar. Es calcula que actualment hi ha entre 30.000 i 40.000 sense llar arreu d'Espanya.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Càritas Tarragona és protagonista en aquest primer programa de Ràdio Estel, La Veu de Càritas, perquè compleix 50 anys. Amb motiu d'aquest mig segle de vida, l'organització catòlica, l'arxidiòcesi metropolitana, ha programat diferents actes des del juny passat i fins al març vinent.
com ara una exposició itinerant sobre la identitat i la història de Càritas i també la presentació d'un llibre commemoratiu d'aquest 50è aniversari de Càritas Diocesana de Tarragona. Parlem avui amb el director d'aquesta entitat diocesana de Tarragona, Francesc Roig, ens escolta des dels estudis de l'Arcabisbat de Tarragona. Senyor Francesc Roig, bona nit i benvingut a la veu de Càritas.
Molt bona nit.
Gràcies per la seva presència. Primer de tot, Càritas Diocesana de Tarragona, molt a grans trets, com funciona, com treballa actualment?
Bé, com la majoria de Càritas Diocesanes de Catalunya, amb un esperit de servei i intentant mitigar al màxim les dificultats, els obstacles i, sobretot, les incongruències socials que hi ha en aquest baròmetre de relació entre els que cada vegada sembla que tenen més i els que cada vegada no sembla, és cert, tenen molt menys.
Hi ha hagut un augment important de persones ateses els últims anys a Càritas Diocesana de Tarragona?
Diria que el que s'ha incrementat més és la solidaritat. Amb la crisi hem augmentat el concepte de solidaritat i s'ha desvetllat aquest esperit ocult que té la persona de voler ajudar els altres. I amb això hem intentat posar-hi tots els esforços possibles perquè les persones que més ho necessiten, que acostumen a ser els de menys recursos o els nouvinguts que arriben des del punt de vista de migració tradicional. I, per tant, aquesta és la voluntat nostra, acompanyar, servir i fer més digerible la vida de cada dia.
Senyor Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona, hem comentat ara fa uns moments que el 50è aniversari de l'entitat diocesana catòlica va començar el 30 de maig passat, de fet, amb actes des del juny, i durarà fins al març, però hi ha una activitat important, molt immediata, que és un concert solidari aquest mateix divendres, dia 11.
Sí, al Teatre Metropol de Tarragona.
En què consistirà? Hi ha actuacions d'un cantautor i d'un grup conegut.
Sí, bé, bàsicament forma part del reguitzell d'activitats que d'una manera periòdica hem anat programant, com molt bé has dit, des del mes de maig, que va ser a la catedral amb una celebració eucarística i una conferència a càrrec de Xavier Casanovas, el director de la revista Cristianisme i Justícia. I, per tant, hem anat esgraonant fins ara doncs, un seguit de conferències, una exposició, com molt bé has explicat, que recull en perspectiva el procés i l'evolució de Càritas Diocesana de Tarragona des de l'any 65 fins als nostres dies, i que aquesta exposició volem que sigui itinerant al llarg de tota la diòcesi per les Càritas parroquials que ho desitgin i ho demanin. I, per tant, ara, aquest concert solidari que tindrà lloc el dia 11, com molt bé tu has dit, a les 19:30 hores al Teatre Metropol. És un concert solidari que tindrà dos blocs d'actuació. Per un costat, un bloc per un cantautor i una rapsoda acompanyant, el Lluís Guitarra i Carmen Sara, i el segon bloc, el grup de Canta la teva fe, un grup de joves que ja fa temps que, i a més han enregistrat alguns CDs, que porten una lloable vinculació musical en benefici dels missatges evangèlics.
Per tant, un concert molt atractiu, amb aportació voluntària, quarts de vuit del vespre, a les 19:30, aquest divendres, dia 11, al Teatre Metropol de Tarragona. L'entrada és lliure, s'hi pot anar directament?
Sí, sí, l'entrada és lliure i, bàsicament, esperem que hi hagi una màxima afluència d'interès per no només per les persones que actuaran, pels missatges que es donaran i pel sentit de reflexió que volem donar en aquest concert solidari, però també per poder-nos trobar una mica tots de nou per fer visible aquesta solidaritat tan necessària a la nostra societat i que no només sigui només de boca, sinó de fet. Per tant, és una solidaritat que cada vegada volem més que sigui no allò que voldríem fer, sinó allò que fem. I ho fem d'una manera desinteressada, anònima, i d'una manera com ha fet i fa sempre Càritas, sense que es noti molt, però buscant el màxim efecte possible sobre els beneficiaris, que són les persones que més ho necessiten.
ens acompanya avui en el nou programa La Veu de Càritas a Ràdio Estel, Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona. És l'arxidiòcesi tarragonina avui protagonista amb motiu dels 50 anys de la seva Càritas Diocesana. Recordem aquest divendres a 8:15 del vespre, concert solidari al Teatre Metropol de Tarragona, amb Lluís Guitarra i Carmen Sara en un primer bloc i el grup Canta la teva fe en un segon. Tenint en compte que estem en la campanya ja d'Advent i Nadal a Càritas de totes les diòcesis i particularment també la de Tarragona, quin és el missatge que es vol donar tant en el concert com aquest any del 50è aniversari en la campanya d'Advent i Nadal?
Home, el missatge és el dinamisme que ha de tenir Càritas per tal de continuar servint, acompanyant i defensant els drets de les persones que menys vulnerables són dins de la nostra societat. Aquest és l'objectiu i si el poguéssim aconseguir mínimament ens donaríem per molt satisfets.
Seguim, si li sembla, repassant el que és la commemoració del 50è aniversari de Càritas Diocesana de Tarragona. Com que fins al març o fins i tot l'abril hi ha activitat, què destacaria, senyor Roig?
A veure, bàsicament voldria destacar una cosa que vam fer dissabte 21 de novembre, que va ser una jornada diocesana del voluntariat, perquè és en la força del voluntariat on tenim la màxima projecció dels nostres fets i accions de Càritas i la desinteressada manera que tenen d'abocar-se als altres. Per tant, va ser una jornada molt dinàmica, amb una gran participació de voluntaris, i a la qual vam convidar el secretari general de Càritas Espanyola, el senyor Sebastián Mora, el qual doncs, va tenir l'amabilitat d'acompanyar-nos tot el dia. Pel que em comentes tu, després d'aquest concert, tenim previst, bàsicament, una, l'exposició dels 50 anys de Càritas, seguir-la fent funcionar de manera itinerant de les Càritas de la diòcesi que ho demanin. Per altra banda, el dia 7 d'abril, per tant, abans de Sant Jordi, teníem previst de fer la presentació del llibre commemoratiu d'aquests 50 anys de Càritas Diocesana, que recollirà doncs, els escrits de les dels diversos directors que ha tingut Càritas i que encara, sortosament, doncs, estan entre nosaltres, que ens han fet un escrit cadascú de la seva època, del seu moment, de com ho van viure, de què van fer i de quina percepció tenen entre allò que van fer i la realitat que tenim ara. Per tant, hi haurà un bloc des de la visió de dalt i també un altre bloc d'aportacions que fan diversos voluntaris d'aquella època i de la nostra, de com han viscut i viuen la realitat del dia a dia de Càritas, des de a peu de carrer. Per tant, també hi haurà aportacions doncs, dels conciliaris de Càritas que han tingut, els delegats episcopals de Càritas que hi ha hagut, que doncs, també faran la seva visió. Tot plegat serà un llibre que rondarà aproximadament al voltant de les quasi 300 pàgines i que pensem que pot ser una eina molt útil a nivell de fer memòria, perquè tot allò que s'ha fet, ara, quan ho veus en fotografies o ho recordes a través de les actes, dius, caram, semblava que fos a una altra era ja, i tot plegat han passat gairebé 40 o 30 anys. El temps ara, amb els mitjans dels mass media i de les noves tecnologies, evoluciona d'una manera rapidíssima, però és molt important veure que l'acció caritativa de Càritas no l'ha fet ni es fa ara amb motiu de 50 anys, sinó que té un llarg procés que té 2.000 anys, que és més o menys el període en què l'Església Catòlica ha anat actuant en benefici dels més necessitats.
Efectivament, la qüestió dels noms o de les organitzacions territorials, parroquials, diocesanes, és un signe de cada temps, però el braç caritatiu de l'Església ha existit sempre. Això és important destacar-ho. Tot i que Càritas sigui del segle XX i siguem hereus d'aquesta caritat o d'aquest compromís de caritat de l'Església, oi?
Sí, 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 certament és així. I després, el dia 26, perdó, el 16 d'abril, tenim prevista una assemblea general, l'habitual de Càritas Diocesana de cada any, però la previsió és tancar aquesta celebració del 50è aniversari el dia 22 d'octubre amb una trobada de totes les Càritas Diocesanes de Catalunya a Tarragona. Serà una jornada més o menys semblant a la que fa dos anys hi va haver a Girona, o una mica més enrere van fer a la Sagrada Família aquí a Barcelona, en què tots els voluntaris que vulguin i puguin vinguin a Tarragona amb motiu d'aquesta trobada de Càritas Diocesanes de Catalunya.
Doncs són els anuncis per dates que ens diu, que ens comenta Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona, el 22 d'octubre, la cloenda amb aquesta gran trobada de les Càritas Diocesanes de Catalunya.
Que, a més, ja diria que a través de Càritas Catalunya ja s'enviarà tota la informació pertinent perquè cada Càritas Diocesana tingui la informació adequada.
I des d'aquest programa també donarem a conèixer la informació que calgui, perquè precisament estem al servei de Càritas Catalunya. El 22 d'octubre, per tant, aquesta cloenda, recordem el 7 d'abril la presentació del llibre dels 50 anys de Càritas Diocesana de Tarragona, el 16 d'abril l'Assemblea de Càritas Tarragona i el 22 d'octubre aquesta reunió de les Càritas de Catalunya, algunes de les previsions amb motiu del 50è aniversari de Càritas Diocesana de Tarragona amb el seu director Francesc Roig. Potser una última qüestió, a banda d'algun altre tema que vulgui comentar per acabar, és una mica traslladar als oients, i tenint en compte que avui és el primer programa, em sembla oportú fer-ho en nom de tot l'equip, el que ha de ser potser aquesta filosofia més unificada de Càritas. Certament existeixen Càritas parroquials, existeixen Càritas diocesanes, i cada realitat és un món, no és el mateix l'habitatge que la gent que està sense sostre o la gent que no té per menjar. Hi ha moltes realitats diverses, però com podem traslladar aquest missatge d'una sola veu, no?, de Càritas?
A veure, la realitat de Càritas és una. Ens diguem com ens diguem i adoptem la geografia que adoptem. El que sí que és evident és que la finalitat i l'objectiu bàsic és fer més assequible la vida per a les persones que, per circumstàncies diverses, podria ser que, i són, i és, que doncs, fa dos anys tenien una situació força còmoda i en aquests moments un autèntic gruix de població autòctona ha perdut molt el poder adquisitiu i està o bé sense feina, o bé ha perdut la llar, o bé té una situació de complicació familiar que dificulta moltíssim el dia a dia en la seva vida ordinària. Per tant, Càritas ha d'estar sempre al peu dels més necessitats. I aquí també hi voldria afegir els que probablement ens poden arribar a través d'aquest gruix, aquesta onada de refugiats que sembla una llarga espera que van arribant però que no acaben d'arribar mai perquè sembla que els acords institucionals dels estats dificulta i posa traves administratives que, en certa manera, haurien de ser les més fàcils de resoldre i sembla que són les més difícils, per tal de poder donar acollida a aquest volum impressionant de persones que fan un llarg recorregut, aspre recorregut, a través dels camins inhòspits que van des de el Mitjà Orient fins a l'Europa més occidentalitzada.
I aquí potser l'Església, des d'aquest compromís unificat, ha de ser molt sòlida en la resposta, encara que en cada cas sigui adaptable a les necessitats concretes de cada territori.
Nosaltres estem a l'espera de rebre les instruccions precises que donguin les administracions públiques per tal de fer possible l'acolliment, per tal de donar els aliments i per tal de fer l'acompanyament i donar la roba que calgui i fins i tot facilitar la inserció laboral a tot aquest gruix de persones que, lamentablement, s'han vist foragitades de la seva pròpia llar per circumstàncies no desitjades, com és una guerra, i que tenen, en funció del dret internacional, el dret d'asil.
Acabem novament aquesta conversa amb el director de Càritas Diocesana de Tarragona, Francesc Roig, recordant la cita per als qui puguin anar-hi, tant si són de l'Arxidiòcesi de Tarragona com si són d'altres llocs de Catalunya, al Teatre Metropol de Tarragona, aquest divendres dia 11, a 2:15 del vespre, entrada amb aportació voluntària, lliure.
amb Luis Guitarra i Carmen Sara en la primera part i el grup Canta la teva fe en la segona. És el concert solidari a benefici de Càritas Diocesana de Tarragona, que així també veurà reforçada la solidaritat de tothom amb motiu del seu 50è aniversari. Moltes felicitats, senyor Roig. Algun missatge per acabar? També pensant en la col·lecta del dia 20, que és molt important per a les Càritas.
Sí, a veure, totes les col·lectes són importants. Això només és una fita més, però tampoc ho hem de focalitzar en una col·lecta determinada, sinó que la voluntat de solidaritat de les persones es pot demostrar no només donant diners, sinó també aportant altres recursos, com són la seva disponibilitat de temps, la seva disponibilitat d'acció, la seva bona sintonia per acompanyar les persones en aquest procés. Per tant, a tots i a totes, els agraïm moltíssim la solidaritat que es manifesta dia a dia amb un servei de compromís, que aquest és el millor servei de cara als altres.
Novament, moltíssimes gràcies, senyor Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona. Una abraçada, felicitats per la feina que fan.
I gràcies a vosaltres.
I des d'aquest programa tots estem en sintonia, des de totes les diòcesis també. Adéu-siau.
Molt bé, bona
nit. Una abraçada.
Bona nit.
I bon Nadal.
Igualment.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
Càritas Catalunya és protagonista d'aquest programa precisament perquè és l'organisme de coordinació de Càritas en la seva presència a les 10 diòcesis amb seu a Catalunya. I avui volem parlar, per dir-ho així, permeti-m'ho que ho digui en primera persona de nosaltres, per tant, de Càritas Catalunya. I per fer-ho ens acompanya la presidenta de l'organisme, Carme Borbonès. Doctora Carme Borbonès, bona nit, benvinguda al seu programa.
Bona nit, moltes gràcies per haver-nos convidat.
Doncs avui, amb el primer programa de La Veu de Càritas, volem conèixer una miqueta més el que és Càritas Catalunya com a organisme de coordinació. Sabem que existeix Càritas Espanyola, que existeixen Càritas per estats, també per regions, per altres àmbits territorials a Europa i a tot el món, i Càritas Catalunya des de fa uns quants anys s'esforça per coordinar les Càritas diocesanes. Com definiria vostè, però, Càritas Catalunya? Que serà la millor definició, segur.
Bé, mira, molt senzilla. Càritas Catalunya no és res més que l'espai de trobada de les Càritas de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya. És aquest espai on tots compartim les nostres experiències, posem en comú aquelles coses que podem que fem tots plegats i que potser sumant les iniciatives de cadascú es poden optimitzar, però sobretot insisteixo en aquest espai on hi trobem les 10. I això ens permet resoldre molts temes perquè, clar, a vegades tenim enfront les administracions i amb qui també col·laborem. I llavors fa falta tindre una sola veu, perquè a vegades massa veus, ens trobem que entrem a vegades en conflicte.
La característica operativa de Càritas Catalunya és que precisament l'únic que fa és donar suport a les Càritas diocesanes, però no actua en ella mateixa com si fos una càrita més, perquè això seria multiplicar.
No, efectivament. Nosaltres no tenim acció directa, sempre ho diem, a tot arreu nosaltres no tenim acció directa, sinó que el que fem és buscar comunicació, buscar relació, buscar recursos, establir això que diem, en relacions més oficialitzades amb entitats, amb les administracions, etc., per tal d'optimitzar el que fan les càrites diocesanes, que el que sí que realment fan és donar servei directament a les persones a peu de carrer.
De fet, Càritas Catalunya moltes vegades fa allò que és tan necessari en els organismes de coordinació, que és intentar buscar aquells fons que de vegades serveixen per la solidaritat, aquelles càrites més petites que de vegades no accedeixen a tants recursos.
Efectivament, ho tenim més complicat, perquè hem d'atendre a grans espais del territori, vull dir, així parlem. I, a més, insisteixo, sobretot per coordinar, perquè hi ha un detall que el voldria explicar, si em permet, Ignasi, que crec que pot ser il·lustratiu. Per exemple, la Diputació de Barcelona, que té molta inversió i té molts programes oberts per dirigir en tema social, resulta que ha de parlar amb 6 càritas diocesanes, amb Barcelona, amb Sant Feliu, amb Terrassa, amb Vic, amb Solsona i inclús amb Girona per la part del Maresme. Clar, llavors, fixeu-vos bé, si cada una d'aquestes càritas diocesanes, n'hi ha la de Barcelona, és indiscutible, però, per exemple, la de Girona, doncs, té unes quantes parròquies, i la de Solsona, el mateix. Doncs, llavors, és molt més fàcil que hi hagi un interlocutor comú per tots plegats.
Avui parlem amb Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya. Moltes vegades, per raons pràctiques, parlem de les càritas, en plural, però ens volem esforçar en aquest programa a transmetre als oients la idea que Càritas és una sola cosa, perquè és el braç caritatiu, és l'Església que es fa caritat.
Efectivament, i t'agraeixo, Ignasi, que m'ho permetis explicar. Diu, sempre jo els he dit que Càritas és la tercera part de lo que és la nostra essència com a cristians, com a catòlics. Al voltant de la taula de l'Eucaristia ens hi reunim per escoltar la paraula, per celebrar la litúrgia i per iniciar la caritat. I que jo dic sempre a tothom que està a Càritas que nosaltres comencem al peu de l'Eucaristia, a la taula de l'Eucaristia. Això no vol dir que si hi ha gent que vol compartir amb nosaltres i que, en fi, encara no, diguéssim, no forma part, pot ser, d'aquella comunitat, però sí que nosaltres, doncs, la nostra essència és la taula de l'Eucaristia.
I, naturalment, la caritat passa per moltes accions, per moltes maneres d'actuar, i aquí sempre ens hem d'esforçar des de la limitació humana i des dels errors que sempre cometem per buscar aquella predicació amb l'exemple, no? La sobrietat, allò que ens diu el Papa Francesc, no? De no ostentar riquesa.
Efectivament, i a més nosaltres el que diem ara, i això ens serveix molt, el Papa ens ho recorda, diguem així, quasi cada dia, que tots podem viure molt més senzillament, podem ser tots plegats més austers, i nosaltres diem, el nostre lema és viure senzillament, perquè senzillament més persones puguin viure amb dignitat.
La caritat sempre és present, ha fet referència a Carme Borbonès, a la taula de l'Eucaristia, a la paraula de Déu i a iniciar la caritat. També quan mossèn Josep Maria Martí Bonet ens parla de les catedrals, ens parla de les tres Cs, culte, cultura i caritat. També la caritat és present a les catedrals, que de vegades donen aquella imatge de majestuositat, però han d'estar al servei de la caritat, també.
Efectivament. A més, el que són la primera porta. Per tant, si és una porta digna, majestuosa, acollidora, això fa que la persona que passi pel davant i tingui alguna necessitat o alguna vulnerabilitat pugui entrar i es pugui trobar ben acollit. Sempre ens diuen els senyors bisbes que han de tindre les càritas de parroquials molt en el si de la parròquia i amb la porta oberta.
Doncs apliquem aquest lema i intentem fer-lo realitat en els nostres ambients. Recordem, fent un breu incís, que demà comença, coincidint amb la festa de la Immaculada Concepció de Maria, l'any de la Misericòrdia, any jubilar. El Papa obrirà la porta santa a Roma, s'obriran les portes els propers dies, el diumenge següent, amb moltes catedrals i altres esglésies, i potser, pensant en la Misericòrdia, és una manera de dir també que l'Església, on aplica la caritat, és també practicant la misericòrdia, no? Tot va lligat.
Efectivament, és que a vegades massa sovint entenem la paraula caritat, de càritas, com assistencialisme, i no, el que és obrir les mans i acollir l'altre, que en aquell moment pues, ja té unes necessitats determinades, que no sempre són materials, eh? Vull dir, sovint a càritas també hi ha persones que el que necessiten és orientació, un assessorament, etc. I això ho hem de fer des de l'estima a l'altre, des de l'amor a l'altre, que és càritas, no? I això ens ho va dir el Papa Benet XVI, no? Deus càritas.
Carme Borbonès ens ha explicat una mica el que és Càritas Catalunya, organisme coordinador de la Càritas present a les 10 diòcesis amb seu a Catalunya. Parlem d'algunes iniciatives concretes que ara s'estan posant en marxa a través de fons i d'activitats que promou Càritas Catalunya. Una d'elles és la que començava dimarts passat, 1 de desembre, Giving Tuesday, mitjançant la qual es fa una iniciativa concreta de caritat.
Sí, m'imagino que els oients potser això ja ho han sentit, d'aquesta jornada.
Però si ens ho pot recordar.
A veure, nosaltres, com sabeu, tenim els nostres propis dies per les coletes, etcètera, etcètera. Però abans, com vam veure, que això és un fet relativament nou que va lligat amb totes aquestes coses noves en producció de consumisme, estem d'acord. Però vam dir que era un dia per donar. I això és el dia 1 de setembre, és una novetat a tot el món, fa 4 anys, i ara aquí l'estat espanyol s'està introduint, aquí a Catalunya també hi ha les les entitats socials d'Església, l'altre dia també van participar, i nosaltres també ens hi vam apuntar. És a dir, que sàpigui la gent que si té voluntat de sumar-se amb aquestes iniciatives, amb aquestes dinàmiques modernes que es fan a través de les noves tecnologies, allà ens poden trobar amb un projecte concret, que és el tema de contribuir a finançar beques menjador.
Giving Tuesday és una iniciativa internacional, efectivament, un dia per donar amb el coixinet del Twitter, hashtag Giving Tuesday, un dia per donar, un dia per dar, en castellà, està en totes les llengües, i buscant-lo a les xarxes es pot fer la contribució.
O sí, on anar a Càritas Catalunya, i llavors ja hi tenim un enllaç.
Molt bé. Giving Tuesday, també participa a Càritas, coincidint amb aquest temps d'Advent i Nadal, perquè això és tot el mes de desembre.
Exactament, sí.
Parlem de la presència de Càritas Catalunya a Facebook i Twitter, una altra novetat, senyora Borbonés.
Pues sí, perquè hem pensat que també... Per això és una també de les funcions que té Càritas Catalunya, és a dir, anar obrint canals, anar obrint noves plataformes perquè la gent pues, es pugui comunicar amb nosaltres, perquè tenim un blog que parla dels refugiats, vull dir, això ens serveix perfectament per estar al dia i perquè les persones, insisteixo, que hi ha les noves generacions que es mouen més amb aquestes noves tecnologies, pues, puguin estar en contacte amb nosaltres molt més directe.
D'altra banda, Càritas Catalunya ofereix un fons per a les iniciatives que les Càritas diocesanes tenen en marxa amb l'objectiu d'oferir suport escolar i berenar, així es diu, berenar social. És una iniciativa aquesta del suport escolar i de berenar social que actualment ajuda 1.400 nens i nenes de Catalunya. I hi ha 7 Càritas diocesanes, concretament, que participen en això amb un fons de 70.000 euros l'any.
Bé, és que hem de tindre present això que us comentàvem, que hi ha molts infants que una de les seves també febleges i vulnerabilitats és que van a l'escola, poden tindre una beca menjador, perquè també la Càritas els pot ajudar amb una beca menjador, però després quan surten a la tarda, pot ser que els pares estiguin treballant, que els pares no els puguin atendre, que l'entorn familiar sigui un entorn afeblit, llavors que han fet moltes Càritas, ja fa molt temps que ho practiquen, però ara això ho estem consolidant i d'una forma que compartim tots, per això, diguéssim, amb el paraigües de Càritas Catalunya, que és allò que diem nosaltres, reforç pedagògic i berenar social, en la qual cosa aquests infants sabem que tenen un espai per poder pues, fer les tasques que els hi toquen, els ja tenen una persona que els pot acompanyar en el seu procés d'ensenyament-aprenentatge, i al mateix temps també tenen aquest recurs, per dir-ho així, de berenar social, de berenar i a vegades inclús quasi sopar, molta aquesta també podria dir, això ja com a iniciativa, quan la Càritas sap, aquella Càritas parroquial, sap la rata d'aquell infant, la millor després, a banda de bé berenat, li donen una bossa perquè se l'emporti cap a casa perquè la resta de la família pugui sopar.
Ajudes a la tarda, a nens que surten de l'escola, nens i nenes, i que moltes vegades viuen unes situacions de pobresa i de manca de recursos.
Sí, sobretot insistiria en que és per evitar, primera, per enfortir el procés d'emprenentatge, perquè no, diguéssim, minimitzar al màxim el que diríem el fracàs escolar, per tant, que puguin seguir el seu procés d'ensenyament correctament, i al mateix temps que tinguin aquesta, pues, aquest suport alimentari pues, que pot ajudar-los. I aquesta escala en el si de la família, perquè si no millor que aquests infants anirien pel carrer fins que arribarien els pares o fins que seria ben entrada la nit, i aquests infants ja llavors en aquest espai no podrien aprofundir en el seu desenvolupament integral.
Suport escolar i berenar social, una iniciativa de 7 Càritas diocesanes de Catalunya que ajuda actualment 1.400 nens i nenes. Es finança aquest projecte per donacions privades i també pels punts estrella de la Caixa. Aprofitem per dir-ho perquè sí. aquests punts estrella sí. que es poden acumular Exacte. Pagant amb les targetes de dèbit de la Caixa normalment...
Sí, això pot... també, si em permetin així, ho aprofitem per dir-ho perquè moltes persones a vegades saben que ho donen i els agrada conèixer exactament el projecte. Pues que sàpiguen que la donació que fan a la Caixa va per aquest projecte.
Molt bé. Finançament de 900 beques menjador amb 200.000 euros l'any, un altre projecte Exacte. Que coordina Càritas Catalunya. En què consisteix?
Bueno, pues el mateix, també hi ha moltes, sabem, a través de les Càritas, insisteixo, parroquials o diocesanes o arxiprestals, per part dels professionals i dels voluntaris coneixen unes necessitats i llavors amb aquests diners que tenim nosaltres, bueno, que millor dir, nosaltres som els dipositaris, perquè qui ens els financia amb aquesta banda, per les beques menjador, tenim dos grans finançadors, que són la cadena d'hotels H10, i la cofradia del Cava de Sant Sadurní, que cada any fa un sopar solidari i d'aquells sopars solidaris es financen aquestes beques. Llavors, això és, a vegades és una beca completa o a vegades és una mitja beca. Això ho decideix cada Càritas en funció de les necessitats d'aquella família. Però penseu que són 900 nens i nenes que gràcies a aquest projecte a tot Catalunya, a les 10 Càritas amb seu a Catalunya, en garantim que aquestes infants no es quedin sense aquesta beca.
Una previsió que també volem compartir avui amb Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, és la signatura el dia 15, és a dir, d'aquí a poc més d'una setmana, d'un conveni amb el Banc Bilbao Biscaia Argentària, el BBVA, i amb la Confederació de Caixes Catalanes, mitjançant el qual s'aconsegueixen recursos per a Càritas des d'un concert de l'orquestra del Centre UNESCO de Catalunya.
Efectivament, hi haurà és un conveni marc, que llavors també, torno a insistir, a més m'acompanyaran amb aquesta signatura molts directors de les Càritas diocesanes, perquè durant l'any, o fins a l'estiu, hi haurà tot un conjunt de concerts a tot el país, a tot Catalunya, on l'orquestra pues, oferirà un concert de molt nivell. En alguns casos inclús hi participaran, si hi ha alguna altra coral o alguna altra orquestra del propi territori, faran un concert, i una vegada subvencionat totes les despeses mínimes per portar a terme aquesta activitat, la resta tot va a fons de Càritas.
I per acabar, si li sembla, a la senyora Carme Borbonès, podem comentar, encara que sigui a grans trets, la memòria social de les Càritas de Catalunya 2014, una memòria que es presentava ara fa uns dies a Barcelona amb la presència del cardenal Lluís Martínez Sistac, que ha estat aquests últims anys, i encara ho és, de fet, sí, president de Càritas Catalunya, com a bisbe responsable de Càritas a la Tarraconense.
Jo que diuen que li preguntava, no seguirà vostè encara d'encarregat, perquè ell ha estat i encara és el bisbe encarregat de Càritas Catalunya en representació de la Conferència Episcopal Tarraconense.
Suposo que quan passi a ser emèrit, els bisbes elegiran un altre, però bueno, això ja ho veurem.
De moment tenim. Bé, llavors aquest dia vam tindre també la voluntat per fer-ho visible, per retre comptes a la societat, perquè, insisteixo, la gent ens fa dipositària de la seva bona voluntat i de les seves aportacions. Volíem explicar en què invertim els diners, no solament no Càritas Catalunya, sinó totes les Càritas diocesanes. Conteu que l'embolum és significatiu. Hi ha hagut persones que els he tingut de tornar a dir exactament el que s'invertia. Nosaltres rebem per valor de més de 40 milions d'euros entre totes les Càritas de les diòcesis en seu a Catalunya, i això ho invertim en programes socials. Nosaltres hem retut compte de tots aquests diners.
Per tant, l'any 2014, en síntesi, més de 40 milions d'euros que entre totes les Càritas de Catalunya s'han distribuït en accions socials.
En acció social concreta.
Sí,
res d'estructura ni res d'altra cosa, només amb acció directa. Això crec que és molt important.
I aquí entra des de projectes d'habitatge, d'inserció laboral, ajuda directa a persones desesperades.
Diríem, el primer programa que invertim més de 9 milions d'euros ha sigut per ajuda directa per cobertura de necessitats bàsiques. Això la gent tenim molt clar. Entre tot Catalunya, 9 milions, més de 9 milions. I el segon programa, que nosaltres també tenim molt interès, és en la formació. Perquè les persones que estan avui afectades, el que nosaltres defensem és que la gent pugui sobreviure amb els seus propis recursos, amb el salari que percep del seu treball. Però ara sovint, per tota la problemàtica del treball, moltes persones es troben que no tenen les habilitats adients als nous llocs de treball que els hi puguin aparèixer. Nosaltres invertim molt també en formació, en posar al dia en l'adquisició d'habilitats per a les persones, perquè puguin trobar un treball. I aquest també és el segon programa en el que invertim més diners. Vull dir, invertim més de 7 milions d'euros en accions directes de formació per a persones que estan a l'atur, que estan buscant un lloc de treball, i que nosaltres el que els fem és fer-los cursos més a mida. Compteu que des del Pallars fins a les Terres de l'Ebre, des de l'Empordà fins a Prodreixí, fins a la comarca de la Noguera, hi ha llocs de treball, però que són molt diferents. I llavors, què fa cada Càritas? Fa a mida, bastant a mida, de la seva realitat, aquelles formacions per a aquelles persones que ella té en els programes bàsics.
Queda explicat, més de 40 milions d'euros. El senyor cardenal Lluís Martínez Sistac ens ho ha recordat en el seu missatge en els primers minuts del programa d'avui. Hi ha la necessitat d'un pacte contra la pobresa, contra l'atur, que l'atur elevat a Espanya, el 22% més o menys, és un problema d'estat.
Sí, sí.
També ho recordava en la presentació de la memòria el cardenal Sistac. Plegat fa que l'emergència faci encara més necessària, no?, aquesta unió. La idea és que Càritas Catalunya vagi presentant aquesta memòria conjunta també per sensibilitzar la societat.
Mira, penseu, dispensem també tornant amb aquests números, no sé si ho ha dit el senyor Cardenal, però vull dir que, clar, ha mateix a més de 500.000 de persones a Catalunya. Mm-hmm. Però insisteixo, nosaltres tenim aquest... Jo voldria aclarir un tema. Nosaltres ajudem el primer cop i a aquella persona que pugui viure en dignitat, d'acord? Però després el que ha de fer per poder viure en dignitat és poder trobar un treball, és poder desenvolupar-se com a persona, és ser una persona autònoma, tirar endavant la seva família. I això com ho pot fer moltes vegades? Pues, adquirir nous hàbits, adquirir nova formació, assessorament també pels jovens, i per això nosaltres insistim molt. Nosaltres, de cop, ja donarem el peix, però després també prepararem perquè cadascú tingui la seva pròpia canya i pugui pescar el seu propi peix.
Fantàstic. M'ha llegit el pensament perquè volia posar precisament aquest exemple, no? Pot donar el peix, però també la canya. Tantes sí. canyes com calgui.
Sí, sí,
i
sí.
aquest és l'objectiu de fons de Càritas. I ara sí que ho diem en una sola paraula, de Càritas.
De Càritas,
perquè Càritas
sí.
és a tot arreu sí. i ja no hi ha distincions
no.
De diòcesis no. a Catalunya, a Espanya, a Europa...
No, ara, mira, si em permets, aprofito també per dir un tema, el tema dels refugiats que tant se'n parla. A les nostres Càritas, de les nostres diòcesis, també han recollit recursos, però nosaltres què fem? Nosaltres els enviem a les Càritas en origen d'aquells països que estan patint les situacions de violència, etcètera, etcètera, i de necessitats extremes, i a les Càritas dels països on hi ha refugiats en trànsit. Tot el que és Síria, el que és Grècia, etcètera, els enviem allí pels seus propis programes. Deixem nosaltres, a mi a vegades m'ho pregunten, i aprofito, si em permet la benenteja, per explicar-ho. Que és que jo voldria fer, mira, escolti, vostè vagi a la seva parròquia, vagi a la seva Càritas, i aquella Càritas ho enviarà amb aquella Càritas que atén directament aquelles persones per en origen. Nosaltres des d'aquí no fem res.
Mhm. La veu de Càritas a Ràdio Estel tindrà ocasió els propers dies segurament de fer una crida a la participació en la campanya de Nadal de cada estructura de Càritas diocesana. El diumenge 20 de desembre, que és el quart diumenge d'Advent, es fa la col·lecta. Vol fer una crida per acabar, si li sembla, doctora Borbonés?
Bueno, la crida seria que, primer que tot, jo donar les gràcies a tothom, perquè penseu que aquests 40 milions d'euros que us he parlat vol dir molta confiança que ens fa la gent, que ens esforcem per ser fidels amb aquesta confiança, que intentarem, diguéssim, ser transparents i explicar com ho invertim, i llavors, sobretot, pues, que tothom pensi que pot fer una aportació, que pot fer una aportació directament, una aportació dinerària, amb recursos, però també de voluntariat. Necessitem persones, necessitem més voluntaris, en tenim molts. Penseu que a Catalunya tenim quasi 12.000 voluntaris a Càritas, però si la gent està disposada a donar-nos un parell d'hores de la seva vida per fer un suport pedagògic que parlàvem abans, per fer un assessorament psicològic, perfecte. Benvingut serà.
Donem les gràcies també des d'aquí a tots els que ajuden Càritas de qualsevol manera, amb el voluntariat també, amb una petita ajuda, de vegades 50 cèntims, un euro, pot ser una gran ajuda a la col·lecta del diumenge 20. Moltes gràcies, doctora Carme Borbonés, presidenta de Càritas Catalunya, per haver-nos acompanyat també avui en aquest primer programa La veu de Càritas a Ràdio Estel. Bon Advent i bon Nadal, tindrem ocasió de retrobar-nos perquè vostè també forma part d'aquest projecte.
Moltes gràcies, bona nit i ja sabeu a disposar.
Adéu-siau.
El missatge de l'amor als altres cada dilluns des de La veu de Càritas a Ràdio Estel.
Algunes previsions d'agenda per als propers dies. L'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana ha organitzat un curs d'iniciació al voluntariat social destinat a persones que tinguin a partir de 16 anys. El curs és del 9 al 21 de desembre, és a dir, comença aquest divendres i és els dilluns i els dimecres a 10:15 del matí a la seu de Càritas Barcelona, a la plaça nova número 1. Per a més informació i inscripcions podeu trucar al telèfon 93 344 16 73 o bé al 662 86 36 33. També podeu enviar un e-mail a l'adreça escoladeformació@caritasbcn.org. Aquest dijous al matí es reunirà a Barcelona la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya, que agrupa 8 responsables de les Càritas diocesanes i que és un referent a nivell confederal. Fan actuacions concretes als seus membres per desenvolupar vies d'integració i reintegració en el món laboral de persones desfavorides i també per incrementar la participació dels immigrants en el món laboral.
També aquest dijous, Càritas Lleida organitza una vetlla de pregària amb el lema Caminem Junts. Aquesta trobada, que, com dèiem, s'ha programat per aquest dijous, s'emmarca en el programa d'atenció al fet migratori i que es fa a la seu de Càritas Diocesana de Lleida, a la plaça de Sant Josep, número 4, a l'hora, les 6 de la tarda. Divendres, Càritas Diocesana de Tarragona, dins els actes de la celebració pel seu 50è aniversari, fa un concert solidari amb les actuacions de Luis Guitarra i Carmen Sara en la primera part i el grup de música cristiana Canta la teva fe en la segona. El concert és al Teatre Metropol de Tarragona, 7:45 del vespre, i l'entrada és lliure amb aportació voluntària per a Càritas Diocesana de Tarragona. I aquest divendres, segona sessió del curs d'iniciació al voluntariat a Càritas Sant Feliu de Llobregat, per als qui s'hagin incorporat recentment o encara no l'hagin realitzat. És la segona sessió d'aquest curs a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.
La veu de Càritas.
Fins aquí aquesta primera veu de Càritas. Gràcies, novament, amics oients, per la vostra companyia. Salutacions de tot l'equip, amb el Toni Huguet a les vies de so i també amb el Luis Miguel Luna, la Montserrat Creus, la Maria Marín i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Ens retrobem el proper dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Bona festa de la Immaculada i bona setmana.
Ràdio Estel.